Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs, un diumenge més amb tots vosaltres en el racó de la ciència a l'abast de tothom. Temes de ciència, de tecnologia, de medi ambient i semblants són els que anem divulgant una vegada cada mes, un diumenge cada mes, que després es pot escoltar via internet o en altres hores de la setmana. Avui hem preparat un programa per un costat maco, la vida de les abelles, i per l'altre preocupant, el declivi. Desapareixen les abelles. Això és el que s'està pregonant a tot el món. Per què afecta la realitat, diguem, d'aquests animalons tan curiosos i a la vegada tan productius? Doncs ens hi posem i en tres parts mirarem d'explicar la vida i els miracles i la preocupació de com estan les abelles desapareixent de molts llocs. En principi, diguem que en el planeta nostre hi ha uns 5.500 espècies d'animals mamífers, entre ells nosaltres, els humans. I, per contra, per diferència, hi ha entre 5 i 8 milions d'insectes. 5 i 8 milions d'insectes. Així podem dir que nosaltres som els que ens trobem a casa seva, a casa de les abelles, que és un insecte, i no a l'inrevés. Quan ens piquen o el seu botzinar ens molesta, potser som nosaltres que ens hem ficat al seu territori. Sovint ens costa distingir entre abelles i vespes. Totes dues desenvolupen un paper clau a la naturalesa. Les vespes són uns animalons, uns insectes molt sanitaris, excepcionals. Controlen plagues, diguem, ataquen a altres insectes que poden preocupar en el camp i a la natura en general. Les seves poderoses mandíbules de les vespes rasquen la fusta dels arbres i dels pals de telèfon, per exemple, la masteguen i la barregen amb saliva i construeixen el vesper. O sigui, una vespa en surten els vespers, que és allà on s'acumulen elles, on poden viure milers d'individus. En canvi, les abelles, que és les que parlarem més avui, disposen d'unes glàndules que produeixen cera i per això recol·lecten el pol·len de les flors, quan aquestes floreixen, i alimenten amb això les seves larves, les seves cries. La mel és un dels aliments, com sabem, de les abelles, molt nutritiu i molt sa, més ben elaborat i amb més aportació energètica del que podem trobar. Les cames, les potes posteriors de les abelles, són més amples i més peludes que no pas les de les vespes. Amb això els podem conèixer, tenen unes cames com peludes i més amb molts filaments. I a la vegada la cintura és més gran que la de la vespa. Això les fa distingir, eh? La vespa potser és més groga, més petiteta, més estilitzada, i l'abella no ho és tant. Les potes posteriors de l'abella són això que dèiem, més amples, i en lloc de vespers el que fan és construir bresques de cel·les en forma hexagonal on hi posen la cera aquesta i després la mel. Les abelles tenen una picada especial. Sols piquen una vegada. Les obreres disposen d'un arpó dental i corbat a la part de darrere de l'abdomen, la part de darrere que s'engreixa una mica de l'abdomen seu, i això fa que un cop que han picat no puguin retirar aquest agulló que ens han introduït quan ens fumen la picada, que és molt molestosa, i que s'esqueixa aquest abdomen perdent part de l'aparell digestiu i causant-los la mort. Per tant, una vegada han picat, amb aquest agulló que no surt d'allà on ens l'han introduït a nosaltres, acaben morint. Però això una abella sols pica i es veu atacada, quan es veu atacada o es veu amenaçada en el rusc. El verí que injecten a les abelles és de tipus àcid, és àcid com el vinagre, podríem dir, i es pot contrarrestar amb productes que siguin bàsics, com l'amoníac, o qualsevol substància del tipus semblant, no? Com pot ser l'afterbit, L'aftermite s'utilitza molt l'estiu per quan t'ha picat una abella, a més d'herbes que ens podem fregar. Pel contrari, les vespes poden picar les vegades que vulguin i sempre ens injectaran la mateixa quantitat de verí. Això és gràcies al fet que el seu agulló és recte, més afilat i, per tant, no s'arrenca quan piquen. El verí de la vespa és una substància bàsica, o sigui, curiós, de l'abella àcida i de la vespa bàsica. I, per tant, per no utilitzar-la per una vegada ens han picat, cal aplicar-hi un àcid, com pot ser un remei casolà a base de vinagre, aigua amb llimona, o bé, doncs, també productes que hi ha a la farmàcia per les vespes. Per tant, si ha picat una abella o si ha picat una vespa, el tractament que li hem de fer és pràcticament el contrari. Expliquem una mica les abelles, que la tenen organitzada la seva vida d'una manera que hi hagi el major nombre possible d'abelles en un rusc. Ja sabem que el rusc és el, diguem, la caseta que es fan per elles, ara també en parlarem. Porten una vida molt activa. Arriben a ser, en un rusc, un màxim d'unes 60.000 obreres, centenars de mascles, centenars, per tant, ja no, molt menys, i uns quants milers de larves i una sola reina. Per tant, un rusc amb abelles està formada per tot d'obreres, 60.000, es parla, però en dates hasta diuen 200.000. Llavors hi ha uns quants centenars de mascles, per tant, molt reduït, hi ha més obreres que mascles, i uns quants milers de larves que s'estan desenvolupant, i una sola reina, que és, diguem, la titular, la reina, la que mana. Si un rusc es queda sense reina, llavors les obreres comencen a alimentar una larva que tingui menys de 3 dies amb gelea real, l'alimenten, i la fan, diguem, amplien la cel·la perquè hi pugui quebre ella i tot el seu sèquit que anirà després desenvolupant. Per tant, cuiden de nou una reina, si la que hi ha, doncs, se mor. Una de les coses també curioses de les abelles és el seu llenguatge. Per comunicar-se les notícies importants, fan una dansa circular, ballen una al costat de l'altra, circular, més o menys circular, i les obreres comuniquen que han trobat, per exemple, un rusc a uns quants metres, no a molta distància. D'aquesta manera avisen perquè les altres hi vagin. Si fan una dansa en forma de vuit, no circular, sinó en forma d'un número, del vuit, més o menys precís, el rusc vol dir que és més lluny, que és més enfora, no és a prop. I si el fan en una direcció recta i ballen, és que han trobat aliments. I llavors també molt semblant és el que se diu el vol nupcial, que es posen com en fila i van voltant a l'entorn. I llavors és per quan l'abellot fermentaria a la reina. Ho irem comentant. Hem dit que les abelles fan un rusc, doncs sí, un rusc, un arna, són, quan se'ls hi posa per poder produir mel, una espècie de caixes on les abelles, doncs allà amb uns quadres que hi ha foradats, diguem, mòbils, es poden treure i posar, i també n'hi havia abans, se'ls hi feia doncs, una zona doncs, com amb suro i bruc perquè poguessin fer els seus nius. Aquests ruscs es fabriquen molts cops elles mateixes, en aquests quadres que s'hi posa l'apicultor, doncs elles hi posen la cera i el van fabricant. Sempre hi ha una sola reina amb un rusc, junt amb les obreres i els abellots. En el rusc hi ha, diguem això, tres tipus d'abelles. La reina, que és la responsable, que és la que cuiden més, milers d'obreres que fan la feina, els abellots, que són els mascles, n'hi ha uns quants centenars, diguem, molt mandrosos, i que també se'ls anomena bagarros, aquí en català. La durada de la reina és de 4 o 5 anys, més o menys, viu això. És l'única femella fèrtil que hi ha. Es dedica a pondre ous. Pot pondre més de 30.000 cada any en les cel·les del rusc i alguns diuen que fins a 200.000. O sigui, entre 30.000 i 200.000 ous cada any. I que d'alguns d'ells naixeran abellots, mascles, i d'altres naixeran obreres. La reina pon un ou, més o menys, a cada una de les cel·les, n'hi ha moltes de cel·les, del que naixeran doncs, després d'aquestes larves les obreres. l'abella reina és fecundada només una vegada a la seva vida, només una vegada, durant, quan és més jove. L'únic vol nupcial, això que deien d'aquests vols nupcials que es posen totes en files i van ballant, copula amb 4 o 5 mascles i la seva reserva d'esperma que dura per la seva, la guarda perquè dura per tota la seva vida. La missió de l'abella reina és posar ous, res més, i els mascles neixen d'ous no fecundats. O sigui, quan neixen ous no fecundats doncs per un mascle, aquells tornaran a ser el que hem dit els bagarros, els mascles. Només algunes neixen, entre les femelles, només algunes neixen com una reina i són alimentades durant tot l'estadi larval, mentre es van creixent, amb gelea reial, les que creuen que ha de ser reines, la una que volen conservar. Quan neixen les noves femelles fèrtils, la reina vella, la vella que hi havia al rusc, marxa i s'emporta una colla d'obreres i es forma un altre eixam que doncs, formarà un altre rusc, diguem-ne. Les obreres són les femelles no fèrtils, construeixen ruscs, s'encarreguen de netejar i mantenir net el rusc aquest, de criar les joves, de protegir la colònia, de recol·lectar el nèctar i el pol·len, etc., que fan molta feina les obreres. Són molt valuoses aquestes obreres per fertilitzar els vegetals, anar a buscar pol·len, com anirem explicant després. Quan unes obreres troben un camp de recollida de pol·len, tornen cap al rusc i mitjançant aquests moviments ràpids de ball informen que, i en precisió a la resta d'obreres que l'emplaçament de les flors està a prop i que poden anar-hi a captar-la, no? a captar pol·len. I els abellots, el cicle de vida dels abellots comença a la primavera, quan la reina desperta de la hibernació per fecundar-la, i la funció és de fecundar només la reina, i són eliminats aquests abellots per les obreres durant la tardor. Per tant, tenen la vida pràcticament d'un any. D'aquí a un moment ens hi tornem a posar amb la feina de les abelles, una de les feines més importants, que és pol·linitzar les flors dels arbres. Fins ara mateix.
I vas dir-me amb la mirada que avançaves sense por, no tenia res a perdre i et sobrava el valor. I vas dir-me a cau d'orella que senties els tambors, s'iniciava una guerra a dins del teu cor, buscant una sortida sense perdre el nord. Vaig trobar alternatives per sortir de la foscor, seguint la llum del dia, buscant un vell tresor, fugint de la tempesta que em governa però no em pot. Som el rellotge que porta el compte enrere, que vigila la fera abans de despertar.
Respuesta que viatja sense treva.
Continuem, amics, amb el programa de Ciència a la base de tothom, en aquesta ocasió tractant el tema de la vida i el declivi de les abelles. Entre altres bones feines que fan les abelles, una d'elles és la polinització de les flors dels arbres, com sabem, de les plantes, i l'altra és la producció de la mel. Doncs anem a aquests dos apartats en aquest interval del programa. El pol·len es troba a el que se'n diuen les anteres de les flors, en uns filets acabats amb una espècie de barret entorn del calze central de la flor. Clar, s'hauria de veure, o s'hauria de tenir una flor aquí, o s'hauria de dibuixar, però em sembla que ens entendrem. Hi ha uns filets que hi sol haver a prop del calze de la flor. Allà hi ha un polsim a les anteres aquestes que serveix per fecundar la flor, però que també recullen les abelles per alimentar-se, les dues coses. Quan es senten atretes per les flors, les abelles, a dintre de la flor hi ha un nèctar, una mica de líquid, podríem dir, i olor de les flors. Doncs això les atreu, això les capta, això les fascina, no? Llavors l'abella introdueix la seva trompa a la flor per xuclar aquest nèctar, remou els estams que estan a la vora i queda recoberta de pol·len. Una part d'aquest pol·len va a parar en la mateixa flor a dintre, en els estigmes que es diuen, que és com un embut on hi ha els òvuls a la part del fons, i llavors la fecunda, provoca la fecundació de l'ovari d'aquesta flor. Per tant, la mateixa abella, amb el seu moviment de buscar el nèctar i tal, ja llença, tira una petita part d'aquest pol·len a dintre d'aquest embut que en diem els estigmes de la flor per fermentar-la, allà mateix. Les abelles que es dediquen a la recollició del pol·len, a recollir el pol·len aquest, tenen com una espècie de pinzells, podríem dir, a les cames, a les potes de darrere, i que enganxen el pol·len amb aquestes cames, se'l porten a la boca, l'empasten amb una mica de saliva i de mel que tenen, formen una espècie de pilotilla, si et poguéssim dir, elaborades, i que llavors les utilitzen per carregar-ho i emportar-se'n amb les potes de darrere cap a on hi ha doncs, el rusc, la colmena. Quan aquesta abella arriba al rusc, diposita aquesta càrrega en una cel·la i llavors s'hi posen a treballar les obreres, doncs que en buit el cistell, podríem dir, i una obrera jove completa el treball apretant amb el cap aquest pol·len cap a dintre dels foradets de la cel·la. Per tant, és un treball d'artesania pura, no? El pol·len serveix a les abelles per elaborar gelea reial, que és la que donen els pollets, els que neixen, que han de ser, bàsicament, els que han de ser més forts, els que han de servir després per triar la reina. L'abella recol·lectora del pol·len visita molts cops les flors, quan surt, a diverses, però si pot, recull el mateix tipus de pol·len, arribant després cap al rusc, a on veu els diferents colors que hi ha en aquelles plaques del rusc de la mel, i pel color procura posar el pol·len en el mateix, diguem, entorn on hi ha els del color igual. I colors diferents els posa, doncs, a part, els diposita a part. Per tant, fa una selecció d'on posar cada tipus de pol·len, perquè cada un tindrà un gust, una quantitat de sucres, una quantitat de dextrosa diferent. Doncs diem que la polinització seria el pas del pol·len des de l'aparell masculí de les plantes a l'aparell femení, el que hem dit a les anteres i fins a després els estams que dintre doncs, hi ha els òvuls. Els estams, no, el pistil, que dintre hi ha els òvuls. I consisteix a transportar-hi grans de pol·len, doncs això, cap a aquest sac polínic, dels estams de la flor. El pol·len baixa per aquesta espècie de canuto que hi ha al centre de la flor, arriba als òvuls i els fertilitza. La flor, una vegada fertilitzada, s'emmostigueix. Els òvuls es van fent cada vegada més grans, produeixen les llavors i les parets es van engruixint per transformar-se en fruit. Això és com s'ha fecundat a la flor, a la planta que sigui, el fruiter que sigui, i en comença a néixer el fruit doncs, de bona qualitat, podríem dir. Els arbres fruiters, sobretot, si no tenen una bona pol·linització, produeixen molt poca fruita, o fins i tot gens. Tot i aquesta pol·linització típica de les plantes, que hem vist, que és l'abella anar-se'n des de la flor, pol·linitzar la flor que té, que agafa el pol·len, o d'altres, i després anar-se'n cap al rusc a depositar la mel, es coneixen també d'altres tipus de pol·linització. Una d'elles és a través del vent. El vent doncs, també porta part de pol·len de les anteres de la flor i s'encarrega de transportar-ho d'una banda a l'altra i fermentar diverses plantes. No? Els cultius que es beneficien de la pol·linització estan entorn del 35% de la producció agrícola mundial. Per tant, si no hi hagués la pol·linització, aquesta producció es baixaria, doncs, segons estudis molt seriosos que hi ha, perquè s'hi està treballant moltíssim amb això a les Nacions Unides, doncs es produiria una pèrdua d'un 35% de la producció agrícola de plantes. Arbres fruiters, vegetals, llavors de tot tipus, les nous, l'oli, etc., s'han de pol·linitzar per produir doncs, una bona... S'han de fermentar d'aquesta manera per produir una bona producció, no? També se'n fa de medicaments, biocombustibles, materials de construcció fins i tot, i altres amb la utilització de les abelles. La Comissió Europea diu, estima, amb 5.000 milions cada any la producció agrícola que està atribuïda als insectes pol·linitzadors. O sigui que com treballen sense cobrar i sense fer festa produint 5.000 milions d'euros anuals per pol·linitzar les plantes aquestes, que de l'altra manera, si ho haguéssim de fer nosaltres a mà, seria impossible. Partint d'aquesta mateixa proporció, per Catalunya podrien suposar la pol·linització de les abelles un valor de 35 milions d'euros cada any. Segons Greenpeace, diu que poden ser no 35 milions, sinó 300 milions d'euros, però això sembla potser un valor una mica exagerat. No en va, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir l'any 2017, el dia 20 de maig, com el Dia Mundial de les Abelles. Amb això els reconeix la importància d'aquestes treballadores tan incansables, podríem dir-ne. L'altra funció que fan, i molt bé, les abelles és produir mel. També ho fan d'altres insectes, eh? Se senten atretes, seduïdes pel nèctar de les flors, aquesta mica de suc que hi ha en el calze de les flors que fa doncs que s'hi enganxin i que els hi agrada, a més de l'olor. I doncs aquesta atracció fa que les fecundi i aquest nèctar doncs és una substància líquida dolça que es troba a l'interior de moltes flors i de moltes plantes i serveix d'aliment per elles mateixes, el xuclen i se l'emporten també cap al rusc. La producció d'aquest nèctar depèn molt de les condicions meteorològiques, diguem, de l'any, no? Si la primavera doncs, té unes condicions de bones pluges, de les nits, diguem, calentes i els dies solejats, doncs, això ja vol dir cap a l'estiu, se'n produeix molt més. O sigui que les condicions meteorològiques influeixen moltíssim en produir aquest nèctar que després serà la base de la mel. L'abella, una vegada ha recollit aquest nèctar a la planta, l'introdueix en el seu pap, que és una espècie de bossa amb membranes. La dirigeix, la porta cap a la sofa, l'utilitza doncs, per dirigir-la, vaia, per digerir-la, tal com fan els insectes, els ocells, fins i tot alguns cargols, tots ho fan igual, ho fan semblant. I des d'aquí el pap es barreja amb substàncies que segreguen unes glàndules salivars, una saliva, de les pròpies abelles, i ho barreja també com amb aigua, amb humitat. I a l'arribar al rusc, l'abella llença, tira aquest nèctar en els foradets que hi ha perquè hi treballin les obreres, que s'aboquen en aquestes zones doncs, per trobar-hi aquest aliment, però que primer el depositen doncs, en l'arna, en el rusc. Quan la cel·la queda ben plena de pelamel, l'aigua ja s'ha perdut en gran quantitat i algunes abelles tanquen l'obertura d'aquesta, la segellen fins i tot amb un tipus de cera. La mel sabem que és una substància molt rica en sucres, serveix per alimentar, ja hem dit, les larves que neixen, però que també doncs, després perquè l'apicultor la tregui i la puguem vendre, no? L'apicultura és la cria d'aquestes abelles així, podríem dir-ne, amb rusc d'aquests, i per obtenir el mel, la mel i altres productes. Una abella ha de fer, diuen, així per donar alguna dada, més de 50.000 vols i visitar milions de flors per recollir el nèctar suficient per fer un quilo de mel. Per tant, un quilo de mel pot suposar més de 50.000 vols de les abelles per poder-lo produir. Si és l'estiu i amb bona floració i amb bon acompanyament de les temperatures, com dèiem, una colònia d'abelles diu que pot arribar a fer uns 6 quilos de mel. La composició de la mel, més que res, és de sacarosa, sucres, glucosa, fructosa, diversos tipus, dextrina, però també té alguns minerals, entre ells hi ha el ferro, el calci, el potassi, el fòsfor, per tant és un aliment molt complet. El color de la mel, ja sabem, varia, té molts colors, depèn de la flor que l'han tret. Si és de taronger, és més d'un color blanc i va tendint cap a fosc fins que la mel del garrofer o del blat, que també se'n fa doncs, de les flors d'aquests, doncs és ja una mel molt fosca. El gust varia del molt dolç del romaní i de l'espígol fins a amargant del donzell, que també se'n fa, vaja. I un quilo de mel, per saber alguna dada, pot donar unes 3.300 quilocalories, que és el mateix que 3 quilos de carn, 5 litres i pico de llet o un quilo de pernil. Per tant, un quilo de mel té una quantitat de calories molt important. Les abelles viuen de consumir mel. Un bon eixam d'abelles pot consumir doncs, tot l'estiu fins a la tardor entre 6 i 8 quilos de mel, i això a l'hivern doncs, baixa, estan més alletargades i en consumeixen només un quilo. S'estima que una reina pot depositar entre 30.000 i 200.000 ous, per tant, molt, i es preveu que el consum de mel que arribi diguem, per tota la colònia, a més doncs, del que després s'explota per la venda. Per tant, dues funcions transcendentals importants de les abelles, com són la polinització de les flors dels arbres, perquè després allà dintre, en el calç aquell on hi ha els òvuls, creixin, s'engruixeixin i formin el fruit, i l'altra, que xuclar el nèctar que hi ha dintre també de la flor, emportar-se'l fins al rusc i d'això acabar fent la mel i també la cera, que potser la considerem menys important, però que també hi ha de ser perquè el rusc tingui una bona estructura. No? D'aquí uns moments parlem de per què desapareixen les abelles, el declivi de les abelles. Serà ara mateix.
I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, no, you're not fooling anyone.
acabar el programa d'avui de ciència dedicat al món de les abelles, la vida i el declivi de les abelles, les que es desapareixen, ens queda la part més agraïda, menys agraïda, perdó, més penosa, com són per què desapareixen les abelles, per què? Fixeu-vos, el declivi de les abelles fa uns anys que dura. I encara que pugui afectar poca població de gent dedicada, diguem, de productors, sí que en sortim perjudicats tots, tot el planeta, tots. La Comissió Europea ha quantificat amb 5.000 milions d'euros anuals el que suposa l'aportació d'aquests petits insectes pol·linitzadors en la producció agrícola de tot el continent. 5.000 milions anuals. L'alarma va saltar, important, el 2006, quan apicultors dels Estats Units van observar que les seves poblacions d'abelles s'havien reduït dràsticament. S'havien reduït entre un 30 i un 90%, això als americans. I això s'ha anat estenent a molts dels països productors de mel, i com no, també a casa nostra, a Catalunya. Ens consta, doncs, que les abelles de la mel, Apis mellifera, estan desapareixent, es moren d'una manera accelerada, com no passava en temps passats. Una revisió feta per la Unió Europea també diu que cap al 2020 una de cada 10 espècies d'abella, el 2020 hi som ja de seguida, una de cada 10 espècies d'abelles i papallones estan en perill de desaparèixer en el planeta. Possibles causes d'aquest declivi de les abelles, d'aquesta mortaldat. Per què deuen morir les abelles? És la pregunta que es fan molts investigadors i productors en aquests moments, a tot el món. I cap té la resposta encara absoluta. Existeix, diguem-ne, una llista vermella de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, que és la màxima autoritat amb els recursos naturals, que ve a indicar que més del 40% de les distintes espècies d'abelles que hi ha, més del 40%, poden estar amenaçades pels canvis directes que es produeixen a les societats i als ecosistemes, sobretot en els camps i els cultius. De fet, sembla sé que un conjunt de factors estan acabant amb aquesta població mundial de les abelles, almenys en part. Entre aquestes amenaces, les més clares són canviar els usos de la terra, dels que tenien abans amb els d'ara, i per tant no troben les abelles les flors i el menjar que trobaven. L'ús de plaguicides, la contaminació de l'ambient, les espècies exòtiques que les han invadit, com la vespa velutina, asiàtica, els patògens que s'hi tiren al camp, i el canvi climàtic que també hi afecta d'una manera decisiva. Posarem dos o tres exemples. Primer, hi ha un fong procedent del continent asiàtic que s'ha estudiat aquí a Espanya, a Guadalajara, un centre apicultor que es diu Machamalo, i ha fet una sèrie d'estudis per mirar quines són les causes principals d'aquest estrepidós descens de la població de les abelles i de la producció de mel. Han trobat, com a causa, una d'elles, que apunta cap a un fong que és el causant d'exterminar les abelles. Aquest fong es denomina Nosema ceranae. Nosema ceranae. Els infecta per via digestiva, creant un procés de malaltia crònica a les abelles que, en un 2 o 3 anys, les elimina. La sentència mort. És el que en diuen el síndrome del despoblament del rusc. Del rusc. L'any 2010, tan solament a Espanya es va eliminar un 50% dels ruscos que hi havia. El paràsit prové del continent asiàtic, aquest que diem, i provoca aquesta malaltia, en què l'abella es contagia en els punts d'allà on beu, allà on recolecta nèctar, o fins i tot en el propi rusc, on hi ha restes d'excrements disseminats i de virus letals per elles. Vaja. Aquest paràsit, Nosema ceranae, arriba a l'aparell digestiu de les abelles, deixa de funcionar l'aparell digestiu i l'abella no menja, es debilita i acaba morint. El desastre és important, tant per imprescindible treball d'aquestes abelles pol·linitzadores de les plantes i dels arbres, de les flors i dels camps, on a manca d'aquestes abelles el rendiment de l'agricultura baixaria en picat, com pel fruit que donen, la mel. Pensem que un rusc d'abelles pot arribar a produir entre 15 i 30 quilos de mel cada any. Per tant, és molt important. O sigui, una de les causes que hi ha, que s'apunta i que es creu que crea un gran dany és aquest fong procedent del continent asiàtic Nosema ceranae. Un altre tema, els pesticides, culpables també de la mort massiva d'abelles. Fa alguns anys que els estudis científics, molts d'ells publicats en la prestigiosa revista Science, han demostrat que un tipus de pesticides perjudica la capacitat d'orientació de les abelles. D'orientació, de no saber on van després, eh? I n'augmenta la mortalitat. Segons l'informe de Greenpeace, el tipus de pesticida serien de la família dels neonicotinoides, utilitzats per protegir les collites en el camp, en tot el món. Els fabriquen multinacionals com Bayer, Basf i moltes d'altres, per descomptat. Què van fer aquesta gent per veure que aquest pesticida era culpable? Doncs van agafar 25 ruscos d'abellots, o sigui, els mascles de l'abella, no la reina, sinó abellots, i els van donar una dieta sense pesticida, sense neonicotinoides. Mentre que altres 25 ruscos se'ls va barrejar petites quantitats del pesticida, un d'aquests, d'aquest nom tan raro, neonicotinoide, és l'imidacloprid, que es comercialitza i que molts pagesos, sobretot, i gent que treballa al camp, el coneixen com a confidor. Per tant, aquest insecticida confidor és un dels culpables, segons sembla, per aquests grups d'estudiosos. Aquestes quantitats que els van donar en els abellots i en els altres ruscos sense insecticida, podríem dir, es troben sobretot a les plantacions de colza que es fumiguen molts cops amb aquest confidor. Al cap d'unes setmanes, els ruscos dels abellots que havien ingerit el pesticida pesaven entre un 8 i un 12% menys que els ruscos que no havien ingerit, diguem, l'insecticida. Per tant, això els debilitava enormement. Havien portat menys aliment al rusc i havien nascut menys obreres. Més sorprenent encara va ser que els ruscos que hi havien ingerit pesticida tenien una mitjana de 2 reines per rusc, mentre que els que no havien ingerit d'aquest pesticida, del confidor, la mitjana era de 13 reines per rusc, molt més efectiu. Sembla que el pesticida afecta el sistema nerviós dels abellots, minva la capacitat d'orientació, no troben el rusc una altra vegada, per tant es perden, no troben el camí de tornada i moren a fora d'aquest, doncs, de la seva zona, diguem, de confort, de treball. El 75% de les mostres de mel del món presenten almenys un pesticida neonicotinoide. Neonicotinoide. L'any passat, el 2018, la Comissió Europea va prohibir l'ús d'insecticides d'aquest tipus en tots els cultius, menys en hivernacles. Creu que en hivernacles no perjudiquen. Va prohibir el confidor, va prohibir un que es diu clotianidina, un altre que es diu tiametoxan, per exemple. Per tant, es fan ja passos en aquest sentit. Una altra problemàtica és la vespa velutina, un altre d'aquests que mermen les abelles, que produeixen la seva mort, no? Aquesta espècie de vespa, velutina, prové de Sud-àsia i va arribar a Europa l'any 2005. Aquesta vespa és molt similar a les que tenim al nostre país i les seves picades són molt també semblants i són depredadores de les abelles de la mel. Les maten, les abelles de la mel. Per tant, les ataquen i fan desaparèixer precisament les que produeixen, doncs, la producció de la mel. És un altre atac directe en les abelles. Fan uns nius, aquesta vespa velutina, els caps dels arbres i tal, i allà dintre, doncs, es depositen i ataquen el seu aliment. Una de les coses és atacar les abelles, de la mel, la melífera. Cosa curiosa de les abelles és que diu que es poden controlar a través del mòbil. Què no es pot fer a través del mòbil ja? Aquest febrer passat, quan hi havia el Mobile World Congress a Barcelona, es podia veure un rusc amb 14.000 abelles controlades per sensors de temperatura. Allà del rusc hi tenien controlada la temperatura, la humitat i el moviment de les abelles, i tot això connectat a internet per incrementar la seva eficiència. Què feien? Doncs quan hi havia un descens de temperatura que marcava el sensor de temperatura en el rusc, indicava poder que a la colònia li mancava mel, o que hi havia un descens de temperatura, doncs que hi havia més abelles, o que patien alguna altra malaltia. Quan baixava la temperatura era un indicador. Si per al contrari la temperatura pujava, significava que la massa, que hi ha massa població d'abelles, o que es pot arribar que la reina doncs, estigui malalta, poden abandonar el rusc, etc, etc. Si la temperatura puja massa. Llavors, si el sensor de moviment donava senyals, també indicava que la caixa es movia i potser hi havia algun robatori. I així en tots els casos. Per tant, podíem controlar un descens de temperatura que podia indicar que mancava mel per menjar les que hi havia allà dintre, podia ser que hi hagués un augment de temperatura, que també el sensor ho indicava, i poder això volia dir que hi havia massa població d'abelles allà dintre, o si hi havia una vibració, un moviment de les caixes, doncs eren senyals de que no sé, potser algú robava o hi havia algun altre animal pel costat del rusc, i això podia ser un perill, no? Tot això donava un avís al mòbil i podien tenir-ne constància a qualsevol part del món, en el mateix moment, quan incidia, i doncs, donar instruccions per actuar. Per tant, es controlava a través del mòbil, doncs, avui dia amb internet de les coses, eren coses connectades, coses, diguem, sensors connectats en el mòbil, que el que feien és veure com el rusc, que on hi havia 14.000 abelles, aquí en aquell cop posat en el parc on hi havia el Mobile World Congress de Barcelona, mesuraven baixos de temperatura o increments de temperatura. I ja per acabar, amics, això ha estat tot el dia d'avui, amb aquest repàs al món i a la problemàtica de les abelles. Desapareixen, dit que des del 2006 és quan hi ha l'alarma més grossa, els últims 10-12 anys. S'han reduït més d'un 30% els ruscs que es produïen d'abelles, i això és altament preocupant, sobretot per deixar la polinització de les flors, dels arbres, de fruiters, de la producció que això pot ser, però també de la mel i d'altres components que produeixen. No vull deixar d'acomiadar aquest programa sense agrair a Arcadi Vilà, del Mujal, que és un expert coneixedor del món de les abelles des de fa molts anys, com també del vi i ara també del cava, i que m'ha ajudat en les explicacions aquestes i ofert tota la seva col·laboració i ensenyar-m'ho. Gràcies, Arcadi, per les explicacions i ajut. A tothom, molt bon dia, bona setmana, i ens trobem d'aquí un mes en un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Aquest ha estat La vida i el declivi de les abelles. Gràcies.